James Halliday vio el futuro.
Al Moon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. El programa d'avui, com cada setmana, comença amb l'entrevista. Una entrevista que avui girarà entorn a la ciberseguretat, un tema que mai hem de deixar de tractar i un tema que sempre és, tristament, actualitat. Bé, estem acabant l'any i ha sigut un any, entre altres coses, ple d'incidències amb el tema de ciberseguretat. Perquè els ciberdelinqüents també fan això que cada dia us dic que heu de fer vosaltres, que és innovar. No paren d'innovar, de dissenyar noves formes de nous atacs i, sobretot, noves formes d'enganyar-nos. Tenim avui amb nosaltres el Tomàs Roll, que ja ha passat més d'un cop pels nostres micròfons, per parlar-nos d'aquest tema de seguretat. Molt breument, Tomàs, com ha estat l'any 2021 en quant a ciberseguretat, que ha passat, que ha deixat de passar, alguna anècdota. Després et preguntaré com veus el 2023, si ja s'està dissenyant una cosa increïble que vindrà i ens atacarà, i acabarem amb dos o tres consells als empresaris que s'estan sentint per veure si es posen una mica més segurs de cara a l'any que ve. Vinga, Tomàs, endavant.
No, primer de tot, saludar-te, Tomàs. Escolta, sempre un plaer estar aquí, de veritat. Bueno, el 2021 ha sigut un any molt actiu, la veritat, des del punt de vista dels atacs. Ho hem vist. La veritat és que tothom ha pogut seguir una miqueta com a l'actualitat els atacs. Han sigut notícia en diferents entitats, no? I continuadament siguin públiques que privades, no? En entorns universitaris, en entorns d'alimentaris, en entorns inclús de cadenes de distribució. I, per tant, ja et dic, hi ha casos... és un tema que és notícia, no? Per tant, la notícia és que és notícia. O sigui, ho tenim molt proper, ens interessa i, per tant, estem... d'alguna manera, directa o indirecta, ens està afectant. Per tant, diríem que la ciberseguretat... fa que la nostra vida pues pugui ser millor. És a dir, si tots participem activament d'aquesta protecció del món digital, segurament s'evitaran molts dels problemes que tenim, no? Quan la ciberseguretat i quan els sistemes digitals no funcionen, no? Aleshores, principalment diríem això, que el 2021 ha sigut un any d'industrialització o podríem dir de capacitats massives, senzilles, a l'abast de tothom, o diríem de tots els dolents que ho han intentat, de capacitats sobretot de ransomware, és a dir, el que es diu el segrest digital, no? O sigui, ens hem trobat en diferents casos en els que s'ha pogut, els cibercriminals han aconseguit fer un xantatge les seves víctimes, a través del primer xantatge ha estat de segrestar, de xifrar tots els seus actius. O tots els seus actius o una part d'ells. Però l'important és que quan això es dona, la reacció que s'ha de fer és apagar-ho tot per evitar que el dany sigui més gran. I aquest apagar tot, al final és tan efectiu com que t'hagués encriptat tot, perquè tu, des del punt de vista operatiu, has de parar la teva activitat, no? Per tant, o sigui, el primer xantatge que et fan és que et sol·liciten diners perquè puguis recuperar les teves dades, no? Enfront a això, l'única possibilitat és que tu tinguis aquesta capacitat real de recuperar-te perquè tinguis còpies de seguretat i, per tant, tinguis aquesta possibilitat de, independentment d'aquest atac, tornar a regenerar les teves infraestructures i les teves dades i les teves aplicacions i, per tant, continuar prestant serveis. Digues.
No, dir-te que això passa a les grans corporacions, els hi passa i els rescats són milionaris.
Sí, de fet, el que veiem és hi ha una gran, el que hem dit industrialització, però també hi ha un gran foco. És a dir, el que es busca és tenir un retorn. Aleshores, com funciona? Perquè us he dit al final, no? El segrest, no? I després hi ha un altre tipus de xantatge que veureu que té a veure amb el principi, que ara us explicaré com s'inicia això. L'altra part de xantatge és i publicarem les teves dades de valor. Vale? Aleshores, et donen doble xantatge. Primer, recupera't la teva activitat i, segon, si no pagues, publicarem dades teves, o bé confidencials, o secretes, o de propietat intel·lectual, o contractes, coses que són sensibles. Com és que en aquest atac són capaços d'arribar a la doble extorsió? És a dir, a oferir dades que podrien dir són de qualitat, però en una xarxa hi ha tal quantitat d'informació que com és que saben on està el de valor? Perquè quan comença aquest atac, i no el fan els mateixos que estan segrestant, quan comença aquest atac, comença sempre perquè algú es dedica a cercar, a aconseguir credencials. Aquestes credencials les poden obtenir a través de phishing, i aleshores busquen alguna empresa a la qual volen, en certa manera, enganyar i els envien als seus empleats missatges que podrien caure en engany, vale? De proveïdors, d'administracions, de la pròpia empresa, o utilitzant des de correus interns que han aconseguit les credencials, o bé troben credencials que han estat ja robades i que ja estan publicades o que estan en la dark web, no? I, per tant, aquí, diríem, un cop tens aquesta credencial, entres. Aquest seria l'explorador, no? Aquest entra, fa la intrusió i comença a fer el que es diuen atacs laterals. Comença a moure's entre les màquines de l'empresa i busca escalar privilegis. És a dir, si té sort i la màquina, per qualsevol motiu, no està correctament configurada, té obsolescències, té algun problema, diríem, de que no ha sigut mantinguda, és probable que pugui arribar a aconseguir credencials d'administradors d'aquella xarxa. És a dir, si amb aquell usuari no té tots els permisos que voldria, amb un usuari, diríem, administrador, ja prendrà tot el control. Mentre fa això, va descobrint i veu servidors, xarxes, documents, s'ho va guardant tot. Hi ha un cert moment, quan té tot el paquetet, el posa a la venda, torna a la dark web i diu, escolteu, jo aquí tinc aquesta credencial d'administrador. I mireu, això és tot el que hi ha darrere. I et diu, doncs mira, hi ha 600 servidors, hi ha arxius com aquests, aquí hi ha les còpies de seguretat, perquè ell s'ha passat una o dues setmanes explorant i posa un preu i diu, jo això ho venc per 6.000 euros. Aleshores, els que després estan interessats a atacar ja veuen què és el que estan comprant. Veuen que és quin tipus d'empresa és, de quin sector és, quants servidors podran atacar, quin tipus de dades, i diuen, això val la pena comprar-ho, paguen i es dediquen a atacar, tenint ja coneixement de qui és la víctima i què és el que poden obtenir. Per tant, o sigui, es dirigeixen sobretot a grans empreses perquè són les que poden després tenir necessitats de retornar aquestes quantitats que són milionàries en quant a rescats.
Ara et faré una pregunta sobre la PIME, la petita empresa, molt llunyana de la gran corporació. Però abans simplement he dit que avui entrevistàvem amb el Tomàs Roy, donant per suposat que tothom et coneixia, potser algú no sap. M'agradaria que et fessis una presentació de qui és, on treballes, bueno, i que estem parlant amb un autèntic expert a nivell nacional.
Disculpeu-me que no m'he presentat, sóc el Tomàs Roy, director d'Estratègia de Seguretat de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Vale, vinga. Doncs això avala ja completament el que estem sentint, que ens estàs pensant.
Diríem que l'agència s'ocupa de la protecció dels actius d'informació de l'entorn públic i participa i ajuda a la recuperació d'aquells que no té sota la seva custòdia, diríem. Per tant, o sigui, participem activament quan hi ha un atac d'intentar ajudar la gent a recuperar-se i a fer-ho de forma ordenada, perquè hi ha gent que al recuperar-se es fa més mal que l'atac. Per tant, o sigui, preservar, contenir i poder tenir capacitat de recuperació, si no ho has entrenat i no ho tens molt per la mà, podries danyar, podries fer més mal que bé. No? Aleshores, amb això també participem en ajudar a una recuperació ordenada de la informació per salvar i minimitzar l'impacte.
Bé, tothom que ens està sentint sap el que és un negoci. Hi ha un que fabrica caixes de cartró, que m'agrada molt dir-ho, l'altre fa mitjons o l'altre fa robots. I sabem com comerciar, com comprar, com vendre, com implementar noves... Però tot això que ens estàs explicant, com succeeix? Perquè estem parlant d'un món delictiu. I tu estàs parlant que entre ells es parlen, mira, tinc això, tinc l'altre. Després estudien, investiguen, canvien... On passa tot això que en el món real... Ja sabem on passa, però com s'organitzen? Perquè, clar, el que estàs dient és una autèntica organització, però amb tota regla.
És tal qual, o sigui, és una organització i a més, cadascú guanya. És a dir, són models de negoci on cadascú porta alguna cosa a casa, no? A part de diners, pues, o són més servidors o més ordinadors infectats, si un el que vol és tenir una botnet per poder atacar després atacs de denegació de servei, si un el que vol és poder inclús blanquejar diners. És a dir, és tota una xarxa, hi ha qui cobra, hi ha qui utilitza programari per xifrar. O sigui, per tant, hem de veure com blocs que es van... Una cadena de subministre perfecta per una indústria, no? Aleshores, això s'organitza en entorns de, normalment, òbviament, delictius i de baixa traçabilitat. Però també penseu que hi ha atacs que són basats, molts d'ells, en la enginyeria social, senzills. No? Per exemple, hi ha atacs que es basen en una trucada. I aleshores, en base a aquesta trucada, per exemple, hi ha un atac que fan molt a les petites i mitjanes empreses que tenen aspiracions a manllevar, a robar pocs diners, però molts tenen centrals telefòniques trucant a tothom, vale? Per tant, o sigui, és petites quantitats, no rescats milionaris, sinó petites quantitats que els hi funciona molt bé, que és, per exemple, aquest atac de Microsoft, no? Sí. En el qual tu reps una trucada on algú et diu que truca en nom de Microsoft perquè ha trobat que el teu ordinador no només està infectat, sinó que està infectant a milers d'altres ordinadors. No? Això, al final, què comporta? Pues que l'usuari que ho rep, normalment té un servei, segur que té un Microsoft, per tant, dona per fet que l'estan atacant, o sigui, que el que li està trucant, pues és possible, ell té un ordinador Microsoft, Windows, per tant, a més, és el seu telèfon, tenen el seu nom i aleshores li sol·liciten primer de tot, doncs, d'intentar tenir control del seu ordinador. Si poden tenir control de l'ordinador a través d'una eina que ja hi ha, utilitzen les eines que hi ha en el teu ordinador. Hi ha una eina que es diu Remote Desktop, aleshores intenten connectar-se amb el teu ordinador, tu ho has d'autoritzar, però un cop estan dintre et poden ficar, doncs, un arxiu, un malware, el que sigui. Per una altra banda, també el que intenten és capturar-te diners. Aleshores, què et diuen? Escolta, no funciona el teu ordinador perquè precisament el que li passa és que està caducat la seva llicència. Per tant, si vols regularitzar-ho, jo sóc de Microsoft, dona'm ara la teva targeta de crèdit i ara mateix activem, a més estem fent una oferta, activem immediatament el teu Microsoft que s'ha caducat i així podràs estar al Windows, podràs tenir activat i evitar tots aquests atacs i tal. Per tant, són atacs que aquests sí que es dirigeixen a les pimes que tu em parlaves abans, que són petites quantitats, però que fetes a tothom, doncs al final són importants. Per tant, tant, hem d'estar a l'aguait perquè estem en un entorn en el que no podem confiar excessivament de les trucades que no puguem identificar. Mesures que podem fer: demanar un correu de referència, demanar un telèfon on tornar la trucada, evitar fer coses que siguin a pressa i corrents, això ho ha de fer ara, doni'm ara, pressió, intentar també posar-se en contacte amb algú que el pugui assessorar, no baixar-se coses que t'estiguin indicant. Diríem que aquestes són les senyals per a les empreses quan reben aquest tipus d'atacs. Però ja us dic que se les pensen i van utilitzant també a les persones per veure de quina manera poden utilitzar les seves debilitats. Per altra banda, les persones cada vegada som més conscients, cada vegada estem més atents i, per tant, els hi compliquem. Cada oportunitat, Black Friday, ventes de Nadal, totes són oportunitats on adapten el seu atac. I ara et diuen, que és Black Friday, mira quina oferta. Escolta, per la venda de Nadal, al final d'any, tens un descompte, no? Per tant, hem d'estar atents quan passen coses. El Covid, tal, baixa't aquests emoticons nous de WhatsApp. Tot això són oportunitats molt adaptades a la realitat en la qual es troba l'usuari, que el pot agafar una miqueta despistat, inclús content de que se'l contacti per un tema com aquest. Que t'arribarà el teu paquet d'Amazon que estàs esperant. Clica aquí. Dius, ja era hora que m'arribés, no? Estem aquí.
Doncs parlant de ja era hora, sí que ja és l'hora de que aquesta entrevista té un temps dintre el programa, ens agradaria expandir-la. En definitiva, ha estat molt interessant, sempre ens aportes coses interessants i coses pràctiques sobretot, i res més, com et dic sempre, dintre de poc, no sé quan, 2-3 mesos, tornarem a contactar amb tu perquè ens posis al dia de com està evolucionant la ciberseguretat o la ciberdelinqüència i com podem fer per prevenir-nos. Vinga, gràcies, Tomàs.
A tu, Tomàs, a tu.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Bé, com sabeu, a cada programa ens agrada introduir un nou concepte, una nova paraula, i explicar-la. És la secció que anomenem Nous Conceptes.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Bé, Tomàs, ja que et tenim avui al programa i has esmentat la Dark Web, explica'ns una mica què és això i com funciona. Bé, en definitiva, Dark Web o web fosca, què és això?
Web fosca. Doncs mira, Tomàs, la web fosca és, si nosaltres consideréssim l'internet com la web, no?, que diem, aquella que els cercadors com que coneixem, no? Google, Yahoo, Bing, companyia, aquestos exploren tot allò que és visible i que darrere no hi ha un usuari i una password. Això seria la web de superfície o la web visible. ¿Vale? Això, perquè ens fem una idea, és un 5% de totes les webs, de totes les pàgines que es poden indexar. ¿Vale? La resta, que sempre es fa una miqueta aquesta imatge d'un iceberg, no? Això seria el que surt i es veu. La resta, que està sota l'aigua, el 90% serien aquestes webs que es diuen o profundes o fosques, que requereixen d'una autenticació o no són accessibles a través d'un... no estan indexades, no? I aleshores algunes d'elles són intranets, són tal, i aquestes són segures i no tenen més problema. Però al fons, hi ha el que es diu la dark web. Què és la dark web? La dark web són, per tant, pàgines web que no estan indexades, que a més cal un navegador especial, que es diu un navegador Tor, ¿vale?, que el que fa és que preserva, no deixa cap traça d'identitat de les persones que hi naveguin. És a dir, és un navegador que anonimitza i que, a més, utilitza els nodes de la xarxa Tor perquè tampoc per entendre'ns, els proveïdors de serveis, el que serien, per entendre'ns, els operadors, puguin ni tampoc tenir traça, perquè és com una xarxa que la seva funció és no tenir traça de res del que passa allà. Per tant, primer de tot, dir que la dark web no és un entorn, no és il·legal. La dark web és un entorn on podríem dir que persones que tenen problemes amb la lluita en alguns països sobre llibertats o que estan reprimides, allà poden sentir-se segures i portar endavant les seves denúncies. Però també, vull dir, per tant, o sigui, utilitzar el navegador Tor no és il·legal, estar a la dark web no és il·legal, però és cert que aquest anonimat fa que la majoria de continguts que hi hagin a la dark web són il·legals. I són il·legals i, a més, són bastant nocius i tòxics. I passejar-se per la dark web és altament perillós i poc recomanable. Per tant, es pot estar a la dark web? Sí. El navegador de la dark web, Tor, permet anar per les webs normals? També. Però el problema és que amb una visita en el dark web et pots trobar continguts indesitjats, pots ser víctima d'infeccions, de malware, de tot això. Per tant, per anar a la dark web has d'utilitzar un navegador específic, protegir molt el teu ordinador, amb la protecció del teu lloc de treball ha de ser molt forta i, a més, has d'utilitzar credencials i vigilar que siguin específiques per estar a la dark web i no donar mai dades reals a la dark web. També tingues present que és un entorn vigilat per la policia, per tant, la simple visita en aquests entorns pot fer que tu passis a estar en una llista de persones que estan visitant entorns privats, perillosos.
Bé, molt bé, i molt bona aquesta última observació perquè ningú tingui la temptació de començar a investigar. Està bé que ens ho hagis explicat. Vinga, Tomàs, et torno a dir que gràcies per la teva presència i que tornarem a contactar dintre de poc. A reveure.
Gràcies a tu, Tomàs.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTec us parlarem d'una novel·la que ja té uns quants anys. Es tracta de No em deixis mai, d'en Kazuo Ishiguro. Aquesta novel·la es va escriure al 2005. Jo tinc la versió traduïda al català per en Xavier Pàmies, que va publicar l'editorial Empúries. La podeu trobar també amb la seva versió original en anglès i també podeu trobar la seva traducció en castellà. En Kazuo Ishiguro és un autor japonès afincat a Londres fa molts anys i el 2017 va rebre el Premi Nobel de Literatura. La seva obra ha estat traduïda arreu del món. Us faig una breu ressenya d'aquesta història. No em deixis mai ens situa en una Anglaterra alternativa i ens comença escrita en primera persona per la Katie. La primera frase de la novel·la és força contundent. La Katie es descriu com una cuidadora de donants. Aquí comença un dels primers misteris de la novel·la que s'anirà desvetllant a poc a poc. La història està escrita com amb tres parts. Una primera part és la infància de la Katie. La Katie va ser educada en un centre privat, en una mena d'internat anglès, on els educaven amb la ferma convicció de que eren persones molt especials i que havien de tenir una gran cura de la seva integritat física. En aquesta institució fa amistat amb en Tom i la Ruth i ells junts van començar una relació entre tots ells. La segona part de la història ens situa en l'adolescència d'aquests personatges. Ells ja han marxat, diguem, de l'escola on s'havien criat i comencen a viure en unes cabanes on estan fent els seus estudis superiors que els prepararan pel món del treball. Aquí els preparen per les dues possibles feines que poden optar, que són la de cuidadors o bé la de donants. I la tercera part de la història ens situa en el moment, en el present actual, on la Katie treballa de cuidadora de donants i ha perdut una mica la relació amb en Tom i amb la Ruth. Fins aquí podria ser una història d'amistat, de creixement i de trobar el teu lloc al món. Però quin és el component tech de la nostra història? Doncs, en realitat, No em deixis mai és una història que ens parla de la clonació. És una història que ens situa en un futur on la ciència permet la clonació de persones, permet que es puguin crear persones, la missió dels quals sigui ser donants d'altres persones que ja existeixen. Més enllà del debat ètic que pot suposar la clonació dels humans o de si en Kazuo fa una crítica amb aquest sistema, que ja us dic jo que no la fa, És una novel·la inquietant, és una novel·la aterradora a estones, però que sobretot et fa pensar i et fa reflexionar. Més és tot allò que no diu que el que realment diu la història. És una novel·la que ens parla de les relacions entre tres amics, del pas del temps. És una novel·la que ens parla sobretot de la fragilitat de la nostra vida. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.